Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, som a les portes del Nadal i ja fa dies que anem de bòlit ultimant els detalls de tenda en tenda, d'aglomeració en aglomeració per tenir-ho tot a punt. Socialitzem més, ens saludem més per desitjar-nos bones festes i, en definitiva, tenim més contacte, com si per fi haguéssim oblidat aquell malson de donar dades i dades i dades de xifres d'hospitalitzacions a causa de la Covid. Ara els casos han tornat a pujar, però a Catalunya unes 600 hospitalitzacions i el fred i les possibles mutacions, com la JN.1, no més perillosa, però sembla ser més transmissible, podria donar un nou pic en una tempesta perfecta que s'ajunta a una vacunació de ja fa mesos per la majoria de la població. Tot plegat, en parlàvem aquests dies en aquest programa, mentre la sanitat pública segueix queixant de manca de recursos necessaris per fer la seva feina en les millors condicions possibles, en definitiva, per atendre millor els pacients. No sé si som o no a les portes d'aquesta nova onada, menor que les passades, de casos a casa nostra. I avui en parlarem en aquest programa amb el doctor Antoni Trilla. Però caldria estar atents, tornar a escoltar els que en saben i celebrar el que s'hagi de celebrar, però això sí, protegir la nostra gent gran. Són les 8 i un minut. I qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a les 9, ara ho deies, parlarem amb l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, després que hi hagi hagut un repunt de casos de malalties respiratòries a Catalunya. Tot plegat en un dia en el que, a partir de les 10, encetarem la nostra tertúlia esportiva amb l'exfutbolista i entrenador Quico Parcerisas i també amb els periodistes esportius David Balaguer, Pol Corredoira i Carlota Sambola. I a partir de les 11 parlarem de les coses quotidianes amb David Balaguer, que ens posarà sobre la taula el fet de marxar dels llocs. Després aprendrem nous conceptes sobre la veu amb la cantant i coach vocal Clara Luna. A partir de les 12 s'assaurà els micròfons de la caravana la directora, guionista, productora i realitzadora de cinema i televisió Rosa Vergés, qui, a més, atenció, perquè ha estat reconeguda recentment amb el Premi Gaudí d'Honor Miquel Porter 2024 de l'Acadèmia de Cinema Català. I, com no podia ser d'una altra manera, acabarem a la una, arribarem al punt de la una amb el doctor Jacinto Valverde. I encetarem la darrera hora de programa descobrint i fent ruta per Catalunya de la mà de l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez. També sabrem amb qui parlarà avui la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, repassem els titulars més destacats d'aquest dimecres. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
El govern crearà un grup d'experts amb diferents perfils de la comunitat educativa perquè elabori un pla de treball a finals de febrer amb propostes de millora del sistema educatiu.
Sí, tot plegat després dels nefastos resultats que coneixíem de l'informe PISA. Junts i Partit Socialista celebren que hagi tingut el suport i consens necessari per poder-se desenvolupar de manera imminent i ràpida.
I el Parlament insta el Congrés a reformar la llei perquè els delictes d'abusos sexuals a menors no prescriguin. El PSC, Esquerra, Junts i els Comuns s'han posat d'acord per demanar al govern espanyol que modifiqui el Codi Penal perquè les víctimes tinguin tota la vida per denunciar.
Sí, encara que el Parlament aprovi la reforma del Codi Penal, els canvis només seran efectius si hi ha una majoria favorable al Congrés dels Diputats. De fet, era una demanda dels activistes que han patit abusos i, per tant, confien que això prosperi.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça rep avui l'Almeria a les 7 de la tarda.
Sense Pedri ni De Jong i amb la necessitat de recuperar bones sensacions, sobretot després de la punxada de l'Atlètic de Madrid contra el Getafe. Els de Xavi reben a una Almeria que agonitza, no guanyant ni un partit encara aquesta temporada.
I l'Espanyol empata a 3 i continua la seva inestabilitat.
Amb el Burgos a l'Stagestone Stadium en un partit en què va haver de remuntar 3 vegades, 3-3. Luis Miguel Ramis no troba la tecla i el nerviosisme comença a respirar-se. Malgrat tot, els blanquiblaus segueixen en posicions de play-off.
I anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De l'augment de preu del cacau. Atenció, perquè només durant l'últim any aquest aliment ha pujat el seu preu fins a un 10% i avui aquest increment es nota més que mai en el preu dels torrons.
De seguida us ho expliquem tot plegat. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Cinc minuts que ha passat de les 8 del matí. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Un front de núvols està creuant en aquests moments Catalunya i, per una banda, ens està provocant fortes ventades als dos extrems del país, ratxes de més de 100 km per hora a les Terres de l'Ebre aquesta matinada i de més de 80 a les parts més altes del Pirineu i també a l'Empordà. I aquest vent continuarà bufant al llarg del dia d'avui. Aquest matí tindrem un cel força ennuvolat i el vessant nord del Pirineu nevarà només per damunt dels 1.100 metres aproximadament. I tot i que la boira en aquests moments està present a les comarques del Pla de Lleida, a partir de migdia desapareixerà aquesta boira després d'uns quants dies de no veure el sol en aquest sector del país. Això provocarà també que les temperatures màximes avui al Pla de Lleida pugin respecte a dies anteriors, mentre que la resta de Catalunya baixaran. En general, màximes avui entre els 11 i els 14-15 graus aproximadament. De cara als propers dies, continuarem parlant d'anticicló, de sol, d'alguns núvols poc importants al vessant nord del Pirineu i demà encara amb forts vents del nord i del nord-oest als dos extrems del país.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Destaquem dos accidents en punts importants a l'AP7 entre Montornès i Mollet del Vallès en sentit sud, amb més de 5 quilòmetres de congestió i un carril tallat. I també es talla part de la C31 a Badalona en sentit Barcelona per un altre accident que fa acumular 4 quilòmetres més de lentitud. A la resta de la xarxa són 4 quilòmetres més ja a la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat en sentit nord, a l'A2 amb molta densitat des de Pallejà en sentit est, a la C58 amb 3 quilòmetres més de cues des de Montcada fins a l'entrada de Barcelona en sentit sud, similar en sentit Sabadell al tram de Ripollet, i com sempre a la ronda des on hi ha més moviment. Ara en sentit sud són els 7 quilòmetres de molta congestió a la litoral des de Sant Adrià i a la B20 6 quilòmetres més entre Santa Coloma de Gramenet i la sortida de la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 7 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal? Tries? Com estem?
Bé, compte enrere. No? Compte enrere per divendres, perquè arribin les festes, per parar ara, una miqueta, ara. Per fer coses diferents.
Estàs content?
Estic content i a la vegada els minuts van caient com en càmera lenta. Minuts, dic,
Els minuts, segons.
Els minuts, els microsegons.
Ara. Va, aquí li donem el bon dia avui.
Mira, Joan, abans que res, he de reconèixer una transgressió.
Va.
Ahir a la nit vaig veure L'Hormiguero. Sí, ah? sí, és així. Que em perdoni Mònica López, però ho vaig haver de fer, perquè resulta que tenia un convidat que sí, em té robat el cor des de fa dècades. Ahir a L'Hormiguero va estar Frasier. Hey, baby, I hear the blues are calling. Toss salads and scrambled eggs. Resulta que el nostre amic i cada dia el de Más Gente, Pablo Motos, va rebre al seu plató d'Antena 3 Kelsey Grammer, l'actor que durant 21 temporades entre Cheers i el seu spin-off ha donat vida al meravellós Frasier. És clar, els meus bons dies van per ell, per Kelsey Grammer, que està a Espanya, està a Madrid.
Sí, sí, sí.
Que estic, per mi, estic emocionat. Enveja infinita les persones que el van poder veure en directe, que el van poder saludar. Ai, i si jo li pogués agrair quants moments de diversió i felicitat m'ha regalat, mare meva. L'actor fantàstic, que irradiava carisma i bon humor, va venir a presentar, evidentment, la nova temporada de Frasier 19 anys després i els seus nous embolics i dites i fracassos. Una sèrie que, recordem, és diferent al que recordem, valga la redundància, però que ens porta de tornada a un dels personatges més fantàstics de la petita pantalla que ha existit mai. Em quedo amb una de les respostes que li va fer a Pablo Motos, bueno, l'entrevista en la seva línia, ja està, no dic res més, però les respostes augmentaven el nivell. Preguntat per quin és el secret de la Frasier original i per què resulta tan màgica, Grammer va contestar una mica sorprenent. Va dir que donen per fet, o donaven per fet, que el públic és intel·ligent. I em sembla, diria, que és justament el contrari del que fan la majoria de programes de televisió.
Fixa't.
Per tant, bon dia, Kelsey Grammer, i perdó, vaig veure L'Hormiguero, però lo siento, m'he equivocado, no volverà a ocurrir.
Escolta'm, que cadascú miri el que creï...
No, jo no vull problemes amb Mònica López.
Ara.
Té cara de mala llet. Té cara d'enfadar-se fàcil.
Jo vaig dir, quan va venir aquí, li vaig dir.
Que estava enfadada, Que tenia cara de mala llet.
Sí. Qui necessita les vitamines aquest matí, va?
Mira, els coloms i pardalets de Barcelona, perquè tenen un enemic en constant evolució. Les gavines.
Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
En de dir als oients, normalment no ho escolten, però tu tens una tendència, i jo l'admiro i la valoro, a que quan sona una cançó molt popular, tu la vas cantant fora de micro.
Sí.
I és guai. Sempre. Jo crec que això ho hem de normalitzar quan sonin aquestes cançons.
De normalitzar que estem locos.
Fer una mica de, no sé, de corus.
Per sí, aquí. Home, sí.
Vinga, t'explico, Joan, gavines. L'adaptació de les gavines a la vida de les ciutats és digna d'estudi evolutiu al detall. Aquestes aus, per si no ho sabies, especialitzades a la pesca en alta mar per alimentar-se, porten segles modificant les seves conductes, doncs això, per adaptar-se a allò que els humans els hem anat oferint. Val? Aquests animals han après a esperar la caiguda a terra de les restes de Frankfurt, per exemple,
sí, sí,
a prop de llocs de carrers de carretes de menjar, sí, sí, a devorar coloms i rates, evidentment.
A vegades no cal ni que caigui terra.
No, no, ja, no, no, bueno, i aprèn de cafès. Els cafès que queden a les
sí,
taules,
sí, sí.
Van i pam, prenen el cafè. També introdueixen el cap dins de les papereres, fins al punt que Barcelona, per exemple, ha aprovat uns nous dissenys que, de moment, sembla ser que impedeixen la incursió d'aquestes aus pelàgiques. L'última especialitat...
Pelàgiques,
una paraula que he après aquest matí. L'última especialitat de les gavines ha estat identificada pels agents rurals i resulta que, després de diverses observacions, han destacat que esperen, ojo a visor, al voltant d'edificis de vidre,
ep,
sobretot en èpoques de migració, per pescar al vol els petits ocells i coloms que xoquen contra els finestrals traslucis per accident, no? Mentre ui, cauen morts o commocionats.
Aquestes sí que tenen mala llet.
Estan allà esperant, saps?
I sí, sí,
quan,
sí,
i pam!
Sí.
A part que deben riure, perquè sempre és graciós veure, sí, veure que algú...
Riuen les gavines, eh?
Riuen i mentre van rient agafen, i tremendo, eh? Pobres aus menors de Barcelona, mare meva, vitamines per ella. Però això és una selva, eh?
Sí, sí, i tanto l'últim.
En tots els sentits, eh? És sí, una selva.
Ai, a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, seguim amb el món animal. Molts, molts, molts conductors que han tingut accidents per animals.
Precaució!
Ho hem tornat a fer.
Esposa. Mica en mica anirem traient la poteta de l'ànima de cantant putre que tenim a dins. Resulta que un informe, atenció, de l'Observatori Nacional de Seguretat Viària de la Direcció General de Trànsit...
Ui!
Això, ahí hi ha molta amiga, eh? Indica que l'any passat a Espanya es van produir gairebé 36.000 accidents en què van estar implicats animals. Ens referim a animals salvatges. Bueno, ens referim a silvestres. Bueno, els que no són humans.
Val. Vale?
Els animals que no
els
són
que no
humans.
Condueixen.
Els que no condueixen. La majoria van ser senglars, oh, sorpresa, amb un 40% dels accidents, seguits per gossos i cabirols. Cabirols. Saps què és un cabirol? Ara així d'entrada.
De cabereta petita.
És com un cèrvol. Molt semblant. És com un bambi.
Saps? Un cèrvol petit.
Un cèrvol petit. Encara que també s'han registrat, per exemple, amb voltors. ¿Vale? És que han passat moltes coses. 36.000. Poses, els accidents un darrere de l'altre. Són molts. El 69% d'aquests sinistres van anar per atropellar l'animal. Ai, llàstima. Mentre que un altre 25 va ser sortides de la via. Això que
vaja,
vols esquivar, val?
I sí.
Total, que a veure si reduïm la xifra d'accidents animals.
Va, esquivar el volant també...
Bueno, això, és que aquí no sé si posar, si posar coma o no. Va, reduïm el nombre d'accidents animals. Amb animals. Bueno, sí, deixa-ho estar.
Gràcies, Rafa.
Cantem, cantem.
Va,
tot el matí.
Informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I avui us comencem explicant que el govern crearà un grup d'experts amb diferents perfils de la comunitat educativa perquè elabori un pla de treball a finals de febrer amb propostes de millora del sistema educatiu, Júlia.
Sí, així mateix ho ha anunciat la consellera d'Educació, Ana Simó, després de la cimera entre govern i partits al Palau de la Generalitat, tot plegat pels mals resultats de l'informe PISA.
Des del govern hem presentat una proposta que enteníem que podia generar consensos i majories a favor, que ha estat una proposta d'una comissió educativa per a l'impuls de les millores.
Simó, el grup l'integraran una quinzena de membres de diferents perfils consensuats i hauria de garantir una diversitat entre els diferents nivells educatius, la diversitat territorial, les complexitats de cada centre o la concertada i la pública, per exemple.
Des de Junts per Catalunya i el PSC han celebrat la proposta del grup de treball amb la comunitat educativa.
Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts, ha assenyalat que aquesta idea és similar a la que ells proposaven i ha celebrat que hagi tingut el suport i també el consens necessari per poder-se desenvolupar de manera imminent i ràpida. També ha celebrat que aquest grup estigui integrat majoritàriament per docents.
Aquest comitè, per nosaltres, era una condició indispensable que fos creat majoritàriament per docents. És des de l'aula, és des de l'escola, qui poden aplicar les millors solucions.
I d'altra banda, la diputada del Partit Socialista Unit, Esther Niubó, ha dit que s'ha d'escoltar els professionals d'educació.
I per tant, pensem que correspon a aquests professionals de l'educació no només determinar quines propostes de mesura concretes ens podrien ajudar a millorar aquest sistema de cara al proper curs, sinó també que ens ajudin a prioritzar totes aquelles mesures que ja s'han aprovat al Parlament de Catalunya i que, en canvi, doncs, requereixen aquest calendari.
Niubó també ha assenyalat que la situació del sistema educatiu és dolorosa i també preocupant, però ha ofert el suport dels socialistes per millorar.
I també la consellera d'Educació, Ana Simó, ha assegurat aquest dimarts que ha vist un gran desconeixement sobre l'escola catalana i la immersió lingüística entre els eurodiputats amb qui s'ha reunit.
Sí, considera que aquests ja venien amb la tesi elaborada des de casa i ha dit que la reunió ha servit per respondre preguntes d'aquests europarlamentaris sobre la situació del català i també del castellà a les aules. Unes preguntes que, a parer seu, denotaven un desconeixement importantíssim de la realitat legislativa, pedagògica i sociolingüística catalana.
Mentrestant, la plataforma Som Escola ha denunciat la instrumentalització de les institucions europees i l'ús partidista de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per avaluar la immersió lingüística als centres educatius catalans.
L'entitat ha criticat la falta de parcialitat dels eurodiputats que formen aquesta missió integrada per representants dels grups polítics del PP, Ciutadans i també de Vox. Des de la plataforma sostenen que l'agenda de reunions ha exclòs, diuen deliberadament, les federacions de famílies de l'escola pública i també concertada. És Patri Sàrries, portaveu de FAPAES.
Que han exclòs deliberadament les federacions de famílies de l'escola pública i de la privada concertada, que representem milers d'afes i centenars de milers de famílies. Per què? Perquè quedaria en evidència que la immensa majoria de famílies no té cap mena de problema amb el català a l'escola.
L'entitat s'ha ofert a reunir-se amb qualsevol organisme que vulgui estudiar el model català.
I seguim en plena política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té intenció de reunir-se per separat, això sí, amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, en els propers mesos, previsiblement, un cop s'aprovi la llei d'amnistia que es tramita al Congrés.
Seran reunions sense verificador, amb fotografia, i que encara no s'ha concretat on tindran lloc. Segons ha explicat el mateix Sánchez, en conversa informal amb la premsa, es repetiran al llarg del temps, de manera que no seran únicament dues trobades, sinó que seran diverses. Les reunions, segons el mateix president, són coherents amb la seva estratègia a Catalunya i amb el procés de normalització per incorporar l'independentisme a la vida política.
I amb qui sí que es veurà Sánchez avui és amb Alberto Núñez Feijóo. Serà el primer cara a cara que protagonitzen tots dos líders al Congrés des que el socialista va ser investit president del govern ara fa un mes.
Sí, recordem que a l'últim ple de la setmana passada sobre l'amnistia, Sánchez no hi va assistir perquè era a Estrasburg fent balanç de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. Per tant, avui es trobaran. El líder dels populars plantejarà la següent pregunta. Creu que els espanyols podem confiar en els seus compromisos? I a partir d'aquí, els dos mandataris tractaran diversos aspectes de l'actualitat política i també social del país, la llei d'amnistia que dèiem ara, les comissions d'investigació sobre el Laufer que han exigit els independentistes o també l'alcaldia de Pamplona seran alguns dels temes de discussió.
Mentrestant, també a Catalunya, Salvador Illa demana una millora en el finançament del territori que no tingui privilegis en relació a altres comunitats autònomes. Ho ha dit aquesta nit en una entrevista a TV3.
Primer anar-hi, i llavors pues, demanar un finançament que doni sortida a les necessitats que tenen els catalans, sense privilegis, però defensant desacomplexadament el que necessitem nosaltres. No? Si jo sabia votar un finançament sin govern, que se li digui sin govern. No? A mi això m'és igual, no? Ara aquí sin govern. Bueno, el que es tracta és que vinguin els recursos que necessitem a Catalunya.
El màxim mandatari del Partit Socialista Català també s'ha mostrat partidari que Catalunya obtingui també majors quotes d'autogovern, tot assenyalant que Europa s'encamina cap a un horitzó federalista. Ara bé, s'ha mostrat contrari a la possibilitat d'un referèndum d'autodeterminació. Illa també ha marcat les línies de treball perquè els pressupostos de la Generalitat de l'any vinent comptin amb els vots del seu grup, passen per fixar l'atenció especialment en educació, habitatge i seguretat.
I d'altra banda, l'any nou començarà el Congrés dels Diputats amb el debat de les esmenes a la llei d'amnistia. La setmana del 8 de gener s'ha fixat el ple on s'espera que la norma superi el segon tràmit parlamentari.
La presidenta de la Cambra, Francina Armengol, habilita pel mes de gener per poder celebrar aquest ple la majoria que dona suport a la norma, que suma 178 diputats, rebutjarà les esmenes a la totalitat que presentaran PP i Vox, que tenen temps per fer-ho fins al pròxim 3 de gener. Un cop rebutjades aquestes esmenes, els grups podran presentar de parcials i la llei d'amnistia passarà a debatre's a la Comissió de Justícia. Ho farà primer en ponència i després en comissió. Un cop sumarat aquest segon tràmit, previsiblement al mes de febrer, es convocarà un nou ple per l'aprovació de la llei al Congrés dels Diputats.
I seguim a Madrid, de fet, al Congrés, perquè ha fet aquest dimarts el primer pas per eliminar del Codi Penal els delictes d'injúries a la corona i d'enaltiment al terrorisme. Ho ha fet amb els vots del PSOE, pressionat, això sí, pels socis d'investidura.
Sí, una iniciativa que arribava al ple en mans de Sumar i els socialistes han permès almenys amb el seu sí que la proposició de llei del seu soci de coalició sigui presa en consideració i es debati a la cambra baixa. El portaveu del PSOE, Patxi López, ha advertit que el vot a favor dels socialistes no implica un aval al conjunt d'aquesta iniciativa.
I en clau econòmic, el govern espanyol ha reformat el subsidi de l'atur. El principal canvi en el subsidi és que s'amplia la quantia i passa dels 480 euros actuals a 570 euros en els primers 6 mesos. Després de mig any, l'ajuda baixa fins als 540 durant 6 mesos següents per passar a un import final de 480.
Una altra de les novetats molt importants és que l'ajuda es podrà seguir cobrant durant 6 mesos un cop es trobi feina, és a dir, que serà compatible amb el salari d'una feina temporal. A més, s'amplia el nombre d'aturats que podran acollir-se a aquest subsidi. A partir d'ara, també el podran demanar els menors de 45 anys sense càrregues familiars i els majors de 52 amb càrregues familiars, encara que la família sencera sumi rendes per sobre d'un llindar determinat. Amb aquesta reforma, tampoc caldrà esperar un mes des de l'esgotament de la prestació de l'atur per demanar el subsidi.
Des del Sindicat de Comissions Obreres estan satisfets amb la reforma, però demanen anar més enllà perquè els imports de l'ajuda continuen sent insuficients. Són declaracions de Ricard Ballera, secretari de Treball de Comissions Obreres a l'Estel Migdia.
Hi ha una millora ja de les persones que accedeixin a aquest subsidi doncs, important, de 15 punts, no? Abans era el 80% de l'IPREM, ara anem al 95%, tot i que estem parlant, evidentment, de quantitats que són molt minces, no?, per poder fer front als costos, no?, immensos que hi ha actualment que comporten el dia a dia, no?, començant pel lloguer, per moltes altres coses, no?
I canviem de qüestió perquè el Parlament insta el Congrés a reformar la llei perquè els delictes d'abusos sexuals a menors no prescriguin. Quatre dels principals partits de la Cambra Catalana, el PSC, Esquerra, Junts i els Comuns, s'han posat d'acord per demanar al govern espanyol que modifiqui el Codi Penal perquè les víctimes tinguin tota la vida per denunciar. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Quatre dels principals partits de Catalunya han registrat una proposició de llei perquè els supervivents d'abusos sexuals a la infància no tinguin límit d'edat per denunciar els fets. El principal motiu per impulsar-ho és que moltes víctimes no s'atreveixen a denunciar els fets fins que no tenen prop de 50 anys i a hores d'ara el topall d'edat per posar la denúncia se situa als 45 anys. Així, el text insta al Congrés que els delictes sexuals comesos a menors amb penes de més de 5 anys no prescriguin i aquells amb penes inferiors puguin denunciar-se fins als voltants dels 55 anys, 10 anys més del que preveu avui la llei. Els quatre partits signants han acordat el text després de mesos d'escoltar el testimoni de víctimes a la Comissió sobre els abusos que s'està fent al Parlament. En cas que el Congrés ho acabi aprovant, els canvis només s'aplicaran d'ara endavant perquè les modificacions en el Codi Penal no tenen caràcter retroactiu.
Això sí, Judit, encara que el Parlament aprovi reformar el Codi Penal, els canvis només seran efectius si hi ha una majoria favorable al Congrés. Fa temps que els activistes que han patit abusos denuncien que es troben amb traves a Madrid, però confien que el president del govern espanyol s'avindrà a fer aquest canvi.
Fa temps que les víctimes d'abusos lluiten perquè hi hagi canvis en el Codi Penal. Ara celebren que el Parlament els hagi escoltat i confien que Sánchez ho portarà a votació al Congrés perquè així s'hi va comprometre en el seu discurs d'investidura. Miguel Hurtado, el primer denunciant del cas Maristes, diu que l'únic objectiu que persegueixen és que les futures víctimes estiguin més protegides.
Aquesta llei no és retroactiva, no ens beneficiarem, portem anys lluitant per una llei que no ens soluciona la vida, però dormirem més tranquils sabent que en el futur, a partir de l'aprovació de la llei al Congrés, els nens espanyols i catalans estaran una miqueta més protegits.
Dos dels grups impulsors, Esquerra i els Comuns, celebren que hagin pogut aconseguir un ampli consens al Parlament i confien que el govern espanyol hi posi de la seva part per aprovar la llei.
D'entrada, que el PSC és una de les formacions que registra aquesta llei també al Parlament de Catalunya, i d'altra banda, tots vam poder escoltar les paraules del president Pedro Sánchez en el debat d'investidura, en què ja apuntava a la imprescriptibilitat d'aquests delictes.
Aquesta imprescriptibilitat està basada en fonaments empírics. Hi ha molts països a la Unió Europea que ja hi han avançat en aquest sentit. També hi ha països a l'Amèrica Llatina, i és que hi ha estudis que demostren que l'impacte psicològic i fins i tot l'impacte neuronal que poden tenir aquests abusos fan que moltes de les víctimes no siguin capaces de verbalitzar-ho, fins i tot de denunciar-ho, fins que no tenen una mitjana de 52 anys.
Des de Ciutadans encara no han decidit si votaran a favor, però ja avisen que prefereixen mirar-s'ho amb calma perquè no passi com amb la llei del només sí és sí.
Gràcies, Judit. Mentrestant, la Conferència Episcopal ja treballa amb l'informe sobre els abusos que ha elaborat el bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo i que els bisbes espanyols van rebre el passat dissabte. La previsió és fer-lo públic els propers dies, Júlia.
Sí, així mateix ho ha confirmat el secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán, durant la presentació de la memòria d'activitats de l'Església Espanyola, on es detalla que durant l'any passat es van atendre 4 milions de persones. L'Església va destinar 72 milions d'euros a la seva tasca assistencial l'any 2022 a Espanya, 17 milions més que l'any anterior. Aquesta és una de les dades més importants de la memòria anual d'activitats de l'Església, que també subratlla que han augmentat les celebracions de sagraments, sobretot batejos, confirmacions, matrimonis i uncions dels malalts.
I ja ens ho va explicar en aquest programa el conseller Joan Ignasi Elena. Els Mossos d'Esquadra reforcen per Nadal la seguretat en esglésies, eixos comercials i oci nocturn. Així ho ha decidit el Gabinet de Coordinació Antiterrorista, que s'ha reunit aquest dimarts a la tarda.
Sí, unes mesures que se sumen a les que actualment estan vigents de prevenció i també protecció en seus consulars i diplomàtiques, vinculades també amb el conflicte al Pròxim Orient i al lloc de culte de la comunitat jueva. Els Mossos han donat indicacions d'autoprotecció, prevenció i reacció a possibles atemptats terroristes a tots els seus agents i també a policies locals i seguretat privada, que patrullaran per llocs molt concorreguts durant aquestes festes.
I és que precisament la Policia Nacional ha detingut 3 menors d'edat, una a Barcelona i 2 a Madrid, acusats d'adoctrinament, autocaptació terrorista i conspiració o propòsit d'homicidi.
Els joves compartien publicacions jihadistes a les xarxes socials i havien també aconseguit manuals per fabricar explosius casolans. També s'havien distribuït les tasques i havien identificat alguns objectius. L'Audiència Nacional n'ha decretat internament en règim tancat.
I avui, fa 50 anys, al centre de Madrid, passava això. Eren les 9 i 27 minuts del matí. Una explosió deixava un cràter immens. Al principi la informació era molt confusa. La censura del règim feixista, però, tampoc hi ajudava. No és fins al cap d'una estona que es confirmava la notícia.
Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Estamos tratando de localizar el coche del presidente.
Bien, que no dejen la escucha.
Según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea.
Un atemptat d'ETA havia matat el president del govern, l'almirall Lluís Carrero Blanco. Qui era aquell home i què va suposar aquell atemptat avui fa mig segle? En Pau Massip ens aporta alguns detalls en aquest reportatge.
Gràcies a la pel·lícula Operació Ogre de Gilo Pontecorvo, molts tenim la imatge al cap. Un cotxe, un Dodge negre, circula pel carrer Claudio Coello, al barri de Salamanca de Madrid. De cop, una explosió el fa saltar pels aires. Passa per sobre d'una teulada i acaba caient al pati interior de l'edifici. Al cotxe hi viatgen 3 persones. 2 moren a l'acte. Són el xofer José Luis López Mojena i l'escorta Juan Antonio Bueno Fernández. La policia diu que el tercer ocupant el troba en viu i acaba morint camí de l'hospital. És l'almirall Luis Carrero Blanco, un militar de carrera que havia format part del nucli més proper al dictador Francisco Franco des del final de la Guerra Civil. Havia ostentat diversos càrrecs, tenia poder. De fet, el juny d'aquell mateix any, Franco l'havia designat president del govern, un nomenament sense precedents, tal com relata el periodista Antoni Batista.
Era molt important, perquè el Franco havia ostentat durant tot el seu mandat dictatorial les figures de cap de l'Estat i de president del govern. I quan nomena el Carrero Blanco, és la primera vegada a la història de la dictadura que desdobla les funcions. És a dir, ell es manté com a cap de l'Estat i nomena el seu amic de tota la vida, l'almirall Carrero, el nomena cap del govern.
I com va arribar al càrrec aquest fill i net de militars? El professor d'Història de la Universitat de Castella-La Mancha, José Antonio Castellanos, autor del llibre Carrero Blanco, Història i Memòria, ens parla de la relació entre l'almirall i el dictador.
La segunda autoridad del Estado, y lo era porque desde 1941 entró a formar parte del círculo político del dictador, como entonces subsecretario de la presidencia, pues había conseguido siempre unas dosis de confianza por parte de Franco, como ningún otro personaje político tendrá a lo largo de la dictadura.
Una confiança de Franco que es va guanyar gràcies a la fidelitat i a l'obediència estricta pròpia d'un militar, i també d'una ideologia molt marcada, com explica Castellanos.
A lo largo de su vida tuvo diversas fobias, por decirlo así. Fue anti con respecto a muchas ideologías o pensamientos. Fue un convencido anticomunista, fue un convencido antimasón, pero también fue un convencido antiliberal. Y no es imaginable que hubiera aceptado ser el presidente del gobierno que desbrozara el camino hacia una democratización.
Però Carrero Blanco no era un paó. De fet, Castellanos assegura que des dels diferents càrrecs que va ocupar es va encarregar d'armar políticament el govern franquista. Per exemple, va ser l'encarregat de nomenar els ministres tecnòcrates, amb Laureano López Rodó al capdavant. Ells van ser els encarregats d'impulsar el desarrollismo, el sistema econòmic que va treure Espanya de l'autarquia. Carrero Blanco també va ser l'encarregat d'obrir l'estat a l'exterior i va treballar per assegurar-se que el franquisme perduraria un cop Franco morís.
El papel que va a tener a la hora de impulsar las reformas económicas y sociales que tendrán lugar en España desde finales de los 50 y a principios de los 60. En segundo lugar, su papel en el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey, con las consecuencias aparejadas a esta decisión que se vivirán, se experimentarán en el futuro. Y en tercer lugar, los esfuerzos continuos que va a hacer Carrero por lograr una institucionalización del régimen, pensando ya en conseguir un franquismo, lograr un franquismo sin Franco. Y no podemos entender las relaciones entre España y Estados Unidos durante la dictadura franquista sin el esfuerzo que va a llevar a cabo Luis Carrero Blanco porque existan esas relaciones y sean fructíferas y se plasmen en acuerdos.
Un paper que per Castellanos converteix Carrero Blanco en
personaje fundamental en la segunda mitad del siglo XX en España. Las principales decisiones que se van a adoptar durante la dictadura, algunas de ellas con consecuencias que van más allá del periodo dictatorial, se deciden gracias a Luis Carrero Blanco, ¿no? Y eso va a ser así desde bien pronto, y todavía lo era y con más razón en 1973, cuando es elevado al cargo de presidente del gobierno.
I això fa que ETA fes temps que el tingués en el punt de mira. El periodista Antoni Batista, expert en el conflicte basc, apunta que el primer objectiu del grup no era atemptar contra ell.
Precisament va calcular tant l'impacte que podia tenir allò que van decidir que el mataven quan el van nomenar president del govern, perquè la previsió abans que fos president del govern era simplement segrestar-lo i fer un intercanvi amb presos d'ells.
Un nomenament que es va produir a principis de juny d'aquell mateix 1973. No feia ni 200 dies que Lluís Carrero Blanco ocupava el càrrec quan ETA va cometre l'atemptat. Un magnicidi que per Batista va situar el grup al punt de mira de la policia franquista.
Va ser l'acció més important des del punt de vista operatiu de la història d'aquella ETA que lluitava contra la dictadura i va concitar moltes simpaties i, bueno, i una mena de reconeixement de dir compte que aquesta gent saben el que volen i estan operativament organitzats. La pròpia policia franquista es va donar la importància d'això i va incrementar la vigilància i tots els sistemes d'espionatge i de repressió contra ells.
De fet, fins aquell moment sembla que l'Estat i els ministres de Franco havien menys tingut les amenaces que rebien. L'historiador José Antonio Castellanos afirma que Carrero Blanco ja havia estat avisat.
Fue avisado en algunas ocasiones, advertido de que las medidas de seguridad que le rodeaban pues parecían a todas luces insuficientes para alguien que ocupaba el cargo que desempeñaba Luis Carrero Blanco y que él desdeñó el aumento de esas medidas de seguridad. Hay testimonios, por ejemplo, de responsables del FBI, que cuando el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Peter Bagley, visita España en el año 72, pues poco menos que se llevaba las manos a la cabeza de lo deficitario de las medidas de seguridad.
La mort del president del govern obria un meló sense precedents en una dictadura que feia temps que mostrava signes d'esgotament. Batista afirma que la fi del règim és un procés complex on intervenen molts factors. Un d'ells va ser l'atemptat a Carrero Blanco, però també reivindica el paper que va jugar l'oposició democràtica que s'organitzava i treballava en clandestinitat des de feia temps. Per Castellanos, un exemple d'aquest esgotament és el nomenament de Carlos Arias Navarro com a successor de l'almirall. L'historiador ho defineix d'aquesta manera tan gràfica.
Una falta de dirección política evidente a lo largo de todo el tiempo en el que va a ocupar la presidencia, ¿no? Con bandazos y pulsiones reformistas que se van a combinar con frenazos y regresos al franquismo más duro. Esa va a ser la tónica predominante de Arias, desde que va a ser nombrado presidente del gobierno. Y yo, usando un símil procedente del baloncesto de la NBA, considero a esos meses los minutos de la basura, el garbage time, ¿no?, del que hablan los aficionados a la NBA. Un tiempo muerto donde la dictadura no acababa de morirse, pero donde la democracia no acababa de llegar.
Un final que va seguir marcat per la repressió que va definir sempre el règim franquista i que Catalunya va tenir una conseqüència directa, tal com recull l'historiador José Antonio Castellanos.
Si es verdad que el atentado al final no dejó de cobrarse su cuota en sangre, ¿a qué me estoy refiriendo? Al ajusticiamiento en marzo de 1974 de Salvador Puig-Antich, ¿no? Salvador Puig-Antich es agarrotado el 2 de marzo del 74 y, bueno, pues es lógico pensar que esa decisión, la de aplicar la pena de muerte, pues tuvo mucho que ver con el asesinato de Carrero. De hecho, su hermana lo ha contado, la hermana de Puig-Antich, que cuando Puig-Antich se entera en su celda de que habían asesinado a Carrero, pues pronunció una frase algo así como: esa bomba también me ha matado a mí, ¿no? Eso también forma parte de las consecuencias inmediatas del asesinato de Carrero Blanco.
Un atemptat que mig segle després alguns encara volen relacionar amb teories conspiratives. Batista i Castellanos avisen que aquestes històries no són noves i que, com a experts en la matèria, asseguren que no hi ha proves que les sustentin i les descarten sense concessions.
Gràcies, Pau, per aquest reportatge. I ara canviem completament de qüestió, perquè en l'àmbit sanitari augmenten els casos de malalties respiratòries arreu de Catalunya, sobretot els casos de grip, que ja arriben al seu pic. També augmenta, però, la incidència de la Covid-19, especialment entre la població major de 70 anys, Júlia.
Sí, de fet, el coronavirus ja és la infecció respiratòria més freqüent a tot Catalunya, amb el 21% de les mostres analitzades. En nens, el virus més comú és el virus respiratori sincitial. Segons les dades del Departament de Salut, també hi ha un repunt de les pneumonies diagnosticades a l'atenció primària que afecten, en aquest cas, sobretot els menors de 14 anys.
En parlarem de tot plegat a les 9 del matí amb l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla. I atenció, perquè els preus del transport públic a Barcelona s'encariran un 6,7% el 2024. Així ho ha aprovat l'Autoritat del Transport Metropolità aquest dimarts per compensar la pujada de costos generalitzada d'aquests darrers anys.
I alhora mantindran el 20% del descompte que aplica als abonaments de la T usual i la T jove, i podria augmentar fins al 50%, tal com passa a l'actualitat, si l'Estat, en aquest cas, manté l'aportació del 30%. Els nous preus, però, no entraran en vigor fins que el Ministeri de Transports i Mobilitat decreti oficialment la seva aportació.
Gràcies, Júlia. Fins ara, 37 minuts que passen de les... Digues, Júlia, perdona.
Fins ara, Joan.
Ara sí. 38 minuts que passen de les 8 del matí. Pol Corredoira, bon dia, eh?
Hola, bon
Perquè
dia.
Perquè no se m'oblida després. Anem a esports, va.
És un tema, sí.
La caravana.
Vinga, va, plana esportiva, i us expliquem que el Barça disputa aquest vespre a les 7 l'últim partit de l'any en competició de Lliga i ho fa enfrontant-se amb l'Almeria. L'objectiu és aconseguir els 3 punts per no allunyar-se més a la taula del Girona i el Madrid.
Sí, és que els de Mitchell són primers amb 9 punts d'avantatge sobre el Barça i els d'Ancelotti són segons a 7. Xavi compareixia ahir en roda de premsa prèvia al partit assenyalant que la Lliga és remuntable però que no poden fallar. També aprofitava per fer autocrítica.
Al final lo que nos está pasando factura son nuestros errores, ¿no? En Valencia era para ganar bien, en Granada, en Mallorca, son puntos que vas perdiendo, que te estás dejando en el tintero y que no sumas. Por lo tanto, tenemos que hacer ahora acabar la primera vuelta de manera positiva y hacer una segunda vuelta mejor.
L'Almeria es cué a la Lliga i és l'únic equip que no ha guanyat cap partit aquesta temporada primera.
Un partit que Xavi enfrontarà amb una baixa d'última hora i és que Pedri no ha entrat a la convocatòria pel partit d'avui ni tampoc serà l'expedició blaugrana per disputar a Dallas l'amistós contra el club americà mexicà a causa d'una lesió muscular.
En total s'estima que Pedri estigui unes 3 setmanes de baixa perdent-se un mínim de 4 partits. Tots els esforços es centraran en recuperar el canari per la Supercopa d'Aràbia on els culers jugaran la seva semifinal contra Osasuna l'11 de gener. El migcampista participava ahir amb la resta dels seus companys a l'entrenament, però rebia un cop que li provocava aquestes molèsties musculars. A causa de l'historial de lesions de Pedri, des del club i des dels serveis mèdics més concretament, no volen córrer riscos i per això serà baixa en els propers partits. Recordem que la baixa de Pedri s'uneix a les ja conegudes de Marcos Alonso, molèsties a l'espatlla, i la dels lesionats Ter Stegen, Íñigo Martínez i Gavi. A més, Frenkie de Jong està sancionat i tampoc jugarà contra l'Almeria.
I atenció, perquè el Super Girona ha anunciat que renova David López per 2 temporades.
Des que el Super Central va desembocar a Montilivi l'estiu del 22, s'ha convertit en una peça clau dins de l'esquema de Mitchell. El futbolista de 34 anys es troba en un bon moment a la seva carrera, format al filial de l'Espanyol, va debutar primer l'any 2010 amb l'equip blanquiblau. Uns anys més tard, el 2014, va anar a parar al Nàpols, on va estar-hi 2 temporades abans de tornar a Catalunya. En la seva segona etapa amb el club pericú, López va esdevenir capità, però va acabar fitxant pel Girona després que el club aconseguís l'ascens a la màxima categoria. Sota les ordres de Mitchell, ha disputat 34 partits, ha marcat un total de 5 gols.
I ahir va començar la 18a jornada de Lliga, l'última del 2023.
I ho va fer amb la victòria balsàmica del Sevilla, que va complir la dita d'entrenador, 9 victòries segures, 0-3, van guanyar els andalusos al camp del Granada en el primer partit del nou entrenador, Quique Sánchez Flores. També va jugar l'Atlètic de Madrid, que va empatar 3 amb el Getafe. L'exhibició de Griezmann, que va fer 2 gols, es va veure frenada per un altre doblet de Mayoral, que va donar un punt als azulones amb una diana al minut 93 de penal. Més sort va tenir el València, que es va imposar el Rayo Vallecano per la mínima. I recordem que avui es disputen, a més del mencionat Barça-Almeria, un Atlètic Club de Bilbao, Las Palmas, i el Villarreal Celta de Vigo, tots dos a 9:45 del vespre.
En parlarem avui, com cada dimecres, a la tertúlia esportiva amb els tribuneros, l'última d'aquest 2023, també a segona, però l'Espanyol continua sumit en la irregularitat. Aquesta nit ha empatat a 3 amb el Burgos a casa.
Va haver de remuntar en les 3 ocasions l'equip blanquiblau, que no aconsegueix la regularitat. A les ordres de Luis Miguel Ramis, a Pina avançava els burgalesos al minut 12 de partit. Una errada d'entesa entre centrals propiciava l'empat de Braithwaite. De nou, al minut 50 es posava per davant l'equip visitant amb la diana de Martín. El capità perico Sergi Gómez empatava 2 al 64. Atienza semblava tancar el partit al 75, però Puado donava esperances als locals, que ja no van poder aconseguir més premi que un punt que sapa molt poc. L'Espanyol és quart, empatat a 34 unitats amb l'Sporting i el Racing de Ferrol, i marca les posicions d'ascens a primera.
I atenció també a aquesta notícia. La Federació Espanyola de Futbol i la Liga han acordat publicar les converses entre els àrbitres i el VAR durant les revisions de les jugades.
Es tracta d'una mesura que ja va avançar el Comitè Tècnic d'Àrbitres, en aquest cas el seu president Medina Cantalejo, al novembre. No ha trigat, però, a implementar-se. L'explica el mateix Cantalejo en un vídeo que ha penjat la Federació a la seva xarxa social.
Todo el mundo del fútbol pueda ver lo que es una conversación entre el árbitro de campo, el árbitro de VAR, qué protocolo se sigue y cómo se toma la decisión final por parte del árbitro del campo. Yo creo que es una buena noticia, ¿verdad? Vamos a empezar por este paso, que es un momento importante, histórico, de poder hacer algo público.
S'estrenarà la Supercopa d'Espanya a Aràbia, és a dir, el 10 de gener, però té trampa. Aquests vídeos i àudios no es veuran en directe, sinó al final de cada dia de la primera i la segona divisió masculina, cada dia de competició, en aquest cas, un pas més cap a la transparència del col·lectiu arbitral.
I a tot plegat, el ple del Congrés dels Diputats acaba amb l'obligatorietat d'anar amb les seleccions nacionals.
S'ha aprovat amb 177 vots a favor, 169 en contra. Els esportistes ja no estaran obligats a anar amb les seleccions nacionals si així ho desitgen. Segons el text, passarà de ser una obligació a un dret, acabant, diu, amb un mecanisme de coerció contra els esportistes. A més, la resolució recull que és incoherent que un estat democràtic coaccioni els esportistes per formar part d'un espai on poden no sentir-se segurs, posant com a exemple la selecció espanyola femenina de futbol. També el text aplaudeix la legislació catalana en matèria de drets esportius.
I en bàsquet, nova ensopegada del Barça, en aquest cas a l'Eurolliga, contra el CUE, l'Alba de Berlín, per 74-70.
Després d'aconseguir a la Lliga una victòria contundent contra el Baskonia, deixant enrere una ratxa de 3 derrotes consecutives, els Roger Grimau tornaven a caure contra un equip que fins ara només havia guanyat 2 partits a l'Eurolliga. Avisava ahir el míster que no es podia confiar en l'Alba i no feia malament d'avisar. Els blaugrana van començar però bé el partit, ràpidament agafaven avantatge de 12 punts, que feia preveure un partit tranquil. La realitat, però, seria ben diferent. Uns bons minuts de Brown servien al rival per retallar distàncies, posar el 38-41 al descans. El tercer quart volia sentenciar el Barça amb un parcial de 9-0 en un 3 i no res, però a la represa feia que els alemanys agafessin un avantatge en el marcador que no deixarien en cap moment. A 5 minuts al final, un Barça fluix en defensa, nul en atac, deixava el 70-57 al marcador, 13 punts de desavantatge. Uns últims minuts frenètics feien pensar en la remuntada. Tot i retallar les distàncies, el resultat final seria de 74 a 70. El Barça cau a la tercera posició de la classificació a Europa, empatat a 20 contra la Virtus de Bolonya, en aquest cas que té un partit menys.
I la penya visita el Wolves de Lituània amb la intenció d'aconseguir la setena victòria consecutiva entre l'ACB i l'Eurocup.
Sí, el Joventut acumula un total de 6 victòries en 11 partits, ocupa la cinquena plaça a l'Eurocup i té la intenció de seguir amb la bona dinàmica per tancar la fase regular entre els 4 primers classificats del grup A. Aquest dimecres, avui mateix a Vilna, s'enfronta a un rival que ha encadenat 3 derrotes seguides a la competició, però que ja va posar la penya contra les cordes a la primera volta. De fet, van forçar la pròrroga. Pep Busquets ha volgut valorar el pas endavant que ha fet l'equip en els últims partits.
Bueno, ara estem passant una bona ratxa. Crec que teníem ja ganes de trobar-nos en aquest moment tots. Estàvem fent un bon treball, però teníem circumstàncies que potser no ens acabaven de deixar de fluir en el nostre joc i ara ens estem trobant i estem jugant com crec que hem estat jugant els últims anys.
Carles Durant tindrà les baixes de Pau Ribas a causa del cop que va patir en el partit contra el Bàsquet Girona i Deshaun Thomas per decisió tècnica. La principal novetat de la convocatòria és el retorn de Miguel Allen.
I avui també hi ha jornada d'Eurocup femenina, Uni Girona, Sexart i Cadí la Seu, Brain.
Les gironines s'enfrontaran al seu primer partit sense Laura Antosa a la banqueta i en canvi ho faran sota les ordres de Jordi Sargatal. Fins ara el segon a bord seran els atzens de final de l'Eurocup contra el Sexart, en aquest cas d'Hongria, i les catalanes partiran amb l'avantatge d'haver guanyat el partit d'anada per 77-89. Per la seva banda, el Cadí la Seu també és a un pas d'aconseguir l'accés als vuitens de final de l'Eurocup femenina. Les urgellenques s'enfronten a l'eliminatòria amb 22 punts d'avantatge després de guanyar el primer partit contra el Brain per 62-84. L'estratègia de l'equip serà la rotació de les jugadores, en la qual s'hi afegeix també Zoe Hernández, que la setmana passada no havia pogut jugar per un cop al polze.
I ja es coneix el recorregut oficial de la Volta Ciclista Espanya 2024, una 79a edició que s'iniciarà a Portugal el dia 17 d'agost i que acabarà a Madrid el 8 de setembre. El traçat d'aquest any passarà de llarg dels països catalans.
Sí, és que les bicis rodaran majoritàriament per la meitat oest de la península. Lisboa serà el punt d'inici i al final de la primera etapa tindrà lloc a la localitat d'Oeiras. La segona jornada transcorre entre Cascais i Ouré, mentre que la tercera de Lousa a Castelo Branco. La muntanya ja es viurà la quarta jornada, que tindrà lloc íntegrament a la província de Càceres el dia següent, cinquena etapa, des de Fuente del Maestre fins a Sevilla. Després d'un any d'absència, Andalusia tornarà a ser una de les grans protagonistes amb 4 etapes a la seva comunitat autònoma. Una altra regió que torna a la carrera és Galícia, amb 4 etapes crucials de la competició. Les rampes més dures s'escalaran, com de costum, a Astúries. Posteriorment, els ciclistes passaran per Cantàbria, Àlaba i La Rioja. El desenllaç final es viurà en les dues últimes etapes. La número 20 passarà per la província de Burgos, amb l'ascens final al Pico en Blanco, mentre que l'última batalla s'ha reservat per una única contrarrellotge individual, la més llarga de l'edició, 22 quilòmetres, que acabaran amb el passeig triomfal pels carrers de Madrid.
I finalment us expliquem que en futbol sala la nova seu de la Final Four de la Champions no agrada a ningú.
Els dos equips portuguesos que hi participen, Sporting i Benfica, ja han presentat una queixa a la UEFA i, segons Mundo Deportivo, el Barça també ho estaria estudiant. L'organització ha decidit que la fase final d'aquesta Champions de futbol sala es jugui a Erevan, la capital d'Armènia, a 4.750 quilòmetres de Barcelona. Recordem que, a més dels mencionats tres equips, també hi participa el Palma, que tampoc té a prop aquesta localitat. Erevan serà la tercera seu neutral per la fase final d'aquesta competició després de Zadar, Croàcia i Riga, a Letònia.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, gairebé 3 minuts que passen de 3 quarts de 9 del matí. Ros,
bon dia.
Què ens expliques avui?
Mira, avui per començar us porto una notícia que és dolça i amarga alhora.
Ah, mira, com la vida.
Sí. Ai, quin gent
remat. M'ha sortit de dins,
sí, eh? És així. Dic dolça perquè parlarem de cacau. I ens agrada,
mira,
no, el
bé.
Cacau?
Sí, home, sí, i tant.
El cacau és dolç? Estem d'acord? No, jo crec que no, eh? Jo crec que és
com
amarg.
Com que no és dolç? No,
el cacau.
Cacau, xocolata. Ah, ja sí, sí.
Xocolata val. Va.
Deia dolça perquè parlarem de cacau i amarga perquè al mateix temps us explicaré la brutal pujada de preu que està patint aquest aliment. I això no ens agrada gens.
Això no ho suportaré, eh?
Que si l'oli, que si el cacau...
A mi l'oli, que pugi el que vulgui. Però el cacau...
Clar, vull dir prioritats, a la vida, prioritats.
L'oli t'és igual?
No.
No, abans de res i per destensar una miqueta el tema, a vosaltres m'heu dit que us agrada el cacau, eh?
Molt.
Sou de cacau.
Sí, i tant.
Sí?
El cacau, plat.
Sí? Sí. Sí, eh?
Sí, absolutament.
Molt bé.
Fanafèrrim.
Molt bé. Dic que tant si us agrada o no aquest aliment, en un dia com el d'avui sí que heu de saber que el preu del cacau, el principal ingredient de la xocolata, està literalment pels núvols.
Ai.
Val? N'heu sentit a parlar, no?
Sí.
Aniu al supermercat.
Sí, al Maidan.
Sí.
Ho veieu, eh? Realment no ho dic jo, ho diuen les dades que ens indiquen que aquesta matèria primera, durant els últims 5 anys, ha més que doblat el seu preu. Estem parlant del doble, eh?
El doble.
Vull dir, atenció aquí, que són paraules majors. De fet, alerta, perquè les xifres ens diuen que ara mateix el cacau, el plaer de tota persona de bé en aquest món, estan màxims històrics i cotitza al voltant dels $4.400 per tona. Atenció, eh? Atenció.
Mare de Déu.
Bona.
Llavors, és un preu, donem-li importància, perquè no s'havia vist des de l'any 1977.
Poca broma,
1977. Per tant, aquí el creixement és important. La cosa preocupa. Llavors, per tot el que us acabo de dir, la indústria, i ho haureu notat, ha pujat, ha encarit un 10,5% els preus d'aquest aliment i de tots els productes que en continguin durant l'últim any. Val? Estem parlant d'un 10% més car que fa un any.
Sí.
Les coses van pujant. Algun dia explicarem que han baixat els preus d'algú, pregunto.
Algun dia.
Però no és habitual, eh?
No, bueno.
No. Llavors, perquè ens entenguem, a dia d'avui, comprar al supermercat o a qualsevol botiga de un producte fet amb cacau és un 10% més car que fa un any. Val? Clar, per tant, atenció a aquesta dada. Llavors, si anem a la part pràctica i ens fixem en els productes que més han pujat el preu, ens hi trobem en primer lloc tots aquells productes de confiteria. Val? Mm. En aquest cas, com que també s'ha encarit el preu del sucre, és com per partida doble, i han pujat el seu preu fins a un 17% durant l'últim any.
Sí,
17%,
sí.
Atenció. Llavors, també tenim els gelats. No sé, em vau dir un dia que us agradaven bastant els gelats.
Sí, tant.
Doncs alerta, perquè han experimentat un augment de preu del 15%. Tampoc es queden curts, els gelats. I a l'altra cara de la moneda tenim el cacau i la xocolata en pols, per exemple, que s'han encarit fins a un 13% només en aquest últim any.
Us
estic deixant sense paraules,
eh? No, clar, és que no, jo estava pensant ara... tu saps, Núria, que a mi m'encanten, soc fan afèrrim...
Sí, sí.
Ara ho diré demà. De les taronges aquelles confitades...
Oh, m'encanten.
Que per sobre tenen xocolata.
Sí.
I ara pensava, és que quan vaig a la pastisseria a comprar-ne, que és...
Què?
Sovint, són caríssimes, però clar... Si el producte de confiteria puja el 17%, que és només la fruita confitada, i el cacau...
No.
Tot bé, Núria?
Tu, sí, val, val, val. Aquí els pantalons aquests de brillantets m'han fet un soroll estrany.
I el cacau puja aquest 10%.
No, tu tens tot.
Un 27%
sí,
ha pujat tot
sí,
això,
sí.
Eh?
Molt a favor, d'aquestes taronges confitades amb xocolata. Molt bé, molt bé.
Jo no les he provat.
Ui, doncs n'hem de portar,
ja en portarem.
En portarem
un avui ja portat boníssims. Coses. Sí.
Espera, no fem avançament. Mireu, el pitjor de tot plegat, perquè hi ha coses pitjors sempre, és que amb aquest augment de preus del cacau i del sucre, el torró artesanal, el nostre millor amic durant les festes de Nadal, s'ha encarit entre 1 i 2 euros.
Clar, és que tot va pujant.
Tot puja.
Clar, no, segurament, si sou dels que aneu a comprar torró per Nadal i en compreu un... Potser no noteu tal la diferència. Però clar, si sou família nombrosa i en compreu 3 o 4, pues calculeu, que jo sóc de lletres, però aneu calculant, arribeu als 10 euros gairebé. Llavors, això és un desastre i no us penseu pas que aquest augment del preu només el trobem a les pastisseries més elegants i més exclusives, Tu vas al supermercat i els preus del torró també ha pujat.
Sí, sí.
Capravo estan més allà, però perquè és un supermercat de bé...
Capravo és diferent.
Capravo és una altra lliga.
Sí. És que és així. Vull dir,
Champions dels supermercats.
Llavors, el tema està molt clar, el preu dels aliments no para de pujar i cada vegada és més complicat poder anar a fer la compra o donar-se algun capritx, que per algú treballem, no?
Ara.
I de tant en tant és complicat, perquè les coses estan cares.
És així.
Tot i això, i abans d'anar a la següent notícia, deixeu-me dir-vos que sort que tenim un jefe com cal, de cap a peus, Il Capo.
Il Capo.
Sí, que fa uns dies ens va portar un torró de cacau.
Veus?
Que conté cacau.
No havia pujat encara.
No havia pujat el preu. Però clar, així gestionar la pujada de preus és més fàcil.
Sí.
Per tant, si et sembla, avui l'obrirem aquí als estudis de Ràdio Estel. És torró. A veure, Júlia Julbé, ajuda'm.
Sí, sí, és.
No, digues de què és.
Xocolata amb Kikos, em sembla.
Kikos,
no?
Alerta.
De Kikos, trufa de Lima, com praliné de Kikos i avellana.
Una cosa. Això és exclusivitat.
Ara.
Sona molt bé, però veig que és petit. No, és tamany petit. Què has agafat? El barat, has dit. No anem al barat. Hi havia tres tamanys i has dit el petit. Som 15 persones, eh?
El gran...
Costava...
És a la panera, per si et toca. D'aquest no n'hi ha de gran.
Ah, a la panera col·laborativa aquesta?
Sí. Val, és que n'ha deixat dos, eh?
Val. Sí.
Escolta'm...
La panera està planíssima, eh? Tenim torrons, tenim patates, en fi, tenim una de coses aquí...
Sí, tenim caldo de pollastre.
Tot.
Ja de tot, a qui li toqui no fa falta que vagi a fer la compra per
és
Nadal,
així.
Perquè és que ho té tot.
Sí, sí.
Un aplaudiment per Joan Trias.
Ara! Ah, mira, m'autoaplaudeixo.
Ui, això, això d'autoaplaudir-se, no sóc molt partidari.
Mira, i jo ara de seguida vaig a la següent notícia.
Ah, quina pinta té això, eh?
Però de mentre, mira, Júlia Julbe s'encarrega de tallar-ho i ara, algú de vosaltres...
De tastar-lo.
Sempre i quan m'escolteu, mentre vagi a explicar la següent notícia, feu una fotografia.
Sí, home, sí.
No, així els oients també poden veure aquest torró.
A veure, té una pinta fantàstica. Això.
Tu ves fent fotos, molt, molt. Rafa, que la Núria els va explicar.
Va, sí. Canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també parlarem de més coses, i en aquest cas ara toca viatjar fins a Galícia. Això, és que estem aquí, home, amb el torró i...
Estam.
Fa bon olor, Julbe, o no?
Perquè us vam fer una imatge,
oh.
Estava la Julbe olorant el torró, jo olorant la xella de Sanaüja, i...
Està molt neta, no et queixaràs.
No em queixo.
No porta quicos.
I tots cantant o vinyes verdes.
Quin tamarro que
sí,
he posat,
home,
eh? Poc se'n parla. Dèiem, la Júlia, la imatge
tot
de la Júlia
tallant...
És que és dur, aquest torró.
Va.
És dur, és dur. Tens paper, per si vols? Val, perfecte. Va, segueixo.
Us recordo que aquest programa comença sent un informatiu, eh?
Sí.
I quedem així la primera hora.
És que jo ho dic sempre, no, i no és per fer autobombo, però és que la caravana ho té tot.
Clar.
Perquè informes i t'ho passes bé. Jo no sé què fa la gent escoltant una altra emissora. En fi.
Ai! Ràdio Estelamix.
Deia, mentre acabem de tallar el torró, que avui viatjarem fins a Galícia, concretament fins a C o C, no sé com es pronuncia.
Com?
C, eh? Pel corredor era tot gallego, no?
Sí, però no m'he de conèixer tota la geografia.
No, però deu ser...
C.
Molt obert,
sí,
l'accent sempre.
Sí. Bé, doncs viatgem fins a C, un poble de la Corunya, on hi viu, atenció, aquesta persona, l'Àngel Luis Domingo.
Ep.
Domínguez, que li he canviat el nom.
Anxo.
Què passa? Ell és... Què ha dit?
Àngel Luis Anxo.
L'Anxo, sí, sí.
Ah, va, doncs mira, l'Anxo.
L'Anxo Domínguez.
Vale? L'Anxo, que és un mecànic gallec, que, atenció, ha guanyat fins a 2 vegades la loteria. Per tant, és un tio amb sort. És un tio amb sort.
Sí,
ha guanyat 2 vegades
Carlos
la loteria.
Fabra, no?
I això no passa,
sí,
no passa
sí,
sovint.
Sí, sí.
Fins aquí tot correcte, més que correcte, no? Que tu guanyi, que guanyar la loteria 2 vegades és increïble.
Estem parlant del Premi Gros.
Ara t'ho explico. El tema és que la manera en la que l'Àngel va guanyar la loteria aquesta segona vegada va ser una miqueta surrealista, vale? Una manera així una miqueta estranya. Si voleu us explico, eh?
Sí,
imagineu que dieu, no. Doncs no us explico.
No, segona. Sí, jo tinc moltes ganes de saber la història de l'Anxo Domínguez.
L'Anxo. Mireu, segons hem pogut llegir, tot plegat va passar l'any passat, quan l'Àngel va guanyar el Premi Gros del Cupó Diari de l'ONCE, premiat, atenció, amb ni més ni menys que 500.000 d'euros.
Déu-n'hi-do.
Se'm posa malament només de dir-ho, això.
Un gallec celebrant el gordo. Va tocar el gordo.
Sí.
No, però, i fins aquí,
llavors diria,
la celebració.
Però vamos, de tapes i ja està, eh? És que guardar un poquit.
500.000 d'euros, senyores i senyors. Atenció, que va estar a punt de perdre per un petit error de logística.
Ai,
petit,
compte.
Petit.
Quin?
Mireu, doncs va tirar el dècim, sense haver-lo cobrat encara, evidentment, a les escombraries de casa seva. Al confondre's i creure que efectivament doncs, no li havia tocat cap premi. És a dir, l'Àngel es desperta al matí i diu a mi no m'ha tocat, així que el llenço la brossa.
Val.
Punt i final. El preu del cacau pels núvols i tu, Àngel, em tires mig milió d'euros per la...
Clar,
això és molt malament. Llavors, el que us deia, l'Àngel, convençut que el seu bitllet no era el premiat, va tirar pel dret i el va tirar a les escombraries juntament amb totes les restes del menjar.
Sí.
No? Llavors, tot i això, la seva filla, i els fills, a vegades salvem de moltes coses, així com els pares de nosaltres a ells també, doncs en escoltar que el premi havia caigut al seu poble i sapient que el seu pare sempre comprava loteria i cupons, doncs va tenir una intuïció molt clara. Creia fermament que el premi havia caigut a casa del seu pare, és a dir, la filla de l'Àngel va tenir una intuïció i va dir, això no pot ser, si ha tocat al mateix poble i li ha venut al mateix venedor, li ha d'haver tocat, perquè és un tio amb sort, l'Àngel, no? Llavors, va dir literalment, era massa casualitat que hagués caigut el premi al nostre poble amb el mateix venedor i que el meu pare no hagués tingut sort. Per tot això i perquè, us he de dir, la intuïció femenina mai falla, la filla va tornar a les escombraries, al lloc on el pare havia llançat el cupó, i va comprovar de nou si els havia tocat. Va fer una recomprovació, no?
Uh-huh.
I el millor de tot plegat és que, efectivament, 2 + 2 a vegades sí que són 4, i la filla de l'Àngel va encertar de ple la seva intuïció i va veure com el bitllet del seu pare era el premiat.
Oh!
Que bé.
Això és com tenir una segona oportunitat a la vida, eh?
I tant.
Llavors, per sort, la història va acabar amb un final feliç, perquè van poder cobrar el premi. I atenció, perquè l'Àngel és una persona de bé, eh? Perquè després d'haver guanyat dos cops la loteria, diu que ja espera la tercera.
Fixa't.
Diu, és optimista, diu que espera una tercera vegada.
No hi dos i tres.
Capaços de comprar tots els números només per entrar al llibre Guinness de Records.
També t'ho dic, eh? Exacte, exacte.
Som així aquí, en aquest país, eh?
Som així. Llavors, per si us ho esteu preguntant, l'Àngel, tot i ser un gran afortunat en el joc, que no sé si en l'amor, doncs no ha deixat mai de treballar i part dels premis que ha guanyat els ha invertit en despeses del seu negoci, recordem que és mecànic,
sí.
I també s'ha comprat, això sí, una casa i un cotxe d'alta gamma, sí. I ha aprofitat per viatjar, que sortir una mica de Galícia, que també va bé de...
Però sobretot el mecànico, eh?
Està molt
sí,
bé.
Ha fet
només unes tapes.
Llavors, aquesta és una història d'esperança.
Sí, home,
no?
I tant.
Vull dir, la vida a vegades...
Jo reivindico, de tot el que has explicat, Núria Ros, reivindico la intuïció femenina de la filla.
Perquè, sí, home, i tant.
Perquè és que és així. És com tenir un... Si s'ha sentit.
Sí, sí, sí.
Visca l'Àngel i visca el cacau.
I visca la filla.
I l'Àngel.
Sobretot.
I visca Galícia.
Núria, de seguida anem a la musiqueta abans, però, Júlia, Julve, tenim notícia d'última hora important, eh?
Sí, acabem de saber que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha acceptat reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest mateix divendres.
Mira.
22 de desembre. Ara veurem si Pedro Sánchez accepta. Ho explicàvem a l'informatiu.